Enmig de la tempesta política pel cas Zapatero, la Guàrdia Civil dona aire a Pedro Sánchez en el cas que afecta la seva dona. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La Guàrdia Civil descarta moviments opacs als comptes de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. El PSOE s'agafa aquest matí a aquest informe per defensar que podran desmuntar els altres casos que hi ha al voltant del president espanyol, Joan Bota.
Es mostren confiats que també José Luis Rodríguez Zapatero es podrà defensar de les acusacions de tràfic d'influències a l'espera de veure el sumari del cas, que es pot filtrar en qualsevol moment. PP i Vox, mentrestant, insisteixen a fer del cas Zapatero l'estocada definitiva al govern de Pedro Sánchez.
Anem a Madrid. Dani Sainz de Aja i Tania Tàpia.
La UCO refreda les acusacions del jutge Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez. En el seu últim informe, els investigadors diuen que la parella de Pedro Sánchez no es va embutxacar comissions per la seva activitat a la Universitat Complutense de Madrid i que la càtedra que va codirigir es va crear seguint la normativa. Des del PSOE celebren ja la innocència, diuen, de Gómez, mentre confien que la veritat es vagi obrint pas.
I pel que fa al cas Zapatero, el PP pressiona el PNB perquè canviï de bàndol després del missatge del seu president Héctor Esteban, que no creu que la legislatura hagi d'anar més enllà del 2026. Si només es queden paraules, diu Borja Sémper, el PNB és tan culpable com el PSOE de la corrupció.
Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
Mentrestant, el preu del petroli cau per sota dels $100 al barril de Brent per l'expectativa que hi hagi acord de pau entre els Estats Units i l'Iran.
Donald Trump l'ha anticipat diverses vegades els últims dies. L'Iran descarta un acord imminent, tot i que veu progressos a les negociacions. Els Estats Units amenacen en paral·lel amb nous atacs si el diàleg torna a fracassar.
I al Catalunya migdia d'avui també us explicarem com i per què Rússia ha decidit ensenyar al món les conseqüències de l'atac ucraïnès de divendres contra una residència d'estudiants al Donbass, Lugansk. Cristina Solias.
El Kremlin ha volgut convertir la mort de 21 joves pels drons ucraïnesos en una condemna internacional contra Kiev per crims de guerra. En una visita guiada per a periodistes estrangers, Catalunya Ràdio ha pogut entrar al lloc de la tragèdia, però no se'ns ha permès entrevistar les víctimes i se'ns ha intentat imposar el relat oficial rus.
De tornada a Catalunya, atenció també a aquesta dada. La immunoteràpia oral permet superar al·lèrgies alimentàries a 9 de cada 10 persones que es tracten, Mònica Mas.
Es tracta d'acostumar el sistema immunitari a tolerar aquell aliment consumint-lo, primer a l'hospital i després a casa cada dia. L'objectiu és que aquests pacients millorin la seva qualitat de vida i, sobretot, evitar un xoc anafilàctic que pot ser mortal quan mengen aquell aliment per error. La doctora Paula Galván és al·lergòloga de Vall d'Hebron.
En un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
Això el dia en què el Papa Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial per impedir que domini la humanitat.
A la seva primera encíclica, feta pública aquest migdia, el pontífex subratlla que la IA agreuja l'escletxa digital entre rics i pobres i dona encara més poder als tecnooligarques.
I a la cultura us explicarem una operació que ha permès intervenir 300 caixes de material arqueològic a Tarragona. Clara Chavarría.
El material era a casa de l'arqueòleg que va fer les excavacions on es van trobar les peces ara intervingudes. Aquestes haurien d'haver estat lliurades en el seu dia la Generalitat, juntament amb els informes que s'han de fer per aquests treballs. Entre el material, un miler de monedes que daten del 1811, encunyades a Tarragona durant la Guerra del Francès.
Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Eric García és una de les grans novetats de la llista de convocats d'Espanya per jugar al Mundial de Futbol.
Una convocatòria amb 8 jugadors del Barça i en total 9 catalans. Repassarem els noms a Eric García i Joan García com a presències destacades. De la Fuente no ha cridat cap jugador del Madrid i serà el primer Mundial d'Espanya sense cap jugador del Club Blanc. Reviurem el programa els millors moments de la festa del Barça femení amb l'afició, també del comiat de Guardiola al City, i també va haver-hi festa al Como de Cesc Fàbregas després de classificar-se per a la Champions l'any que ve.
A veure com tenim la circulació en aquest dia que és mig festiu, perquè mitja Catalunya té festa i l'altra mitja treballem. Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia, doncs de moment circulació molt tranquil·la en aquest dilluns festiu a diversos municipis. No hi ha retencions destacades, tret d'alguns punts amb una mica més d'intensitat a la C32, a Viladecans, sentit Barcelona, i a la C33 i la C58 d'entrada a Barcelona cap al Nus de la Trinitat.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Seguim amb aquestes temperatures de calor, vaja, de rècord.
Doncs a prop del rècord, encara no. De moment continuem amb aquesta calor clarament anòmala. Avui podria ser un dia de juliol, com a mínim pel que fa a les temperatures diurnes. Demà repetirem, dimecres puja més i atenció, dijous i divendres. Els valors previstos en alguns punts de ponent de 38-39 ens fa pensar que si s'assoleixen podríem, com a mínim, igualar, vés a saber si superar, els valors enregistrats al maig del 2022, que en alguns punts de Catalunya van ser les més altes des de que hi ha registres instrumentals. Per tant, queda clar que la rampa, tot i que la calor és marcada, encara va més cap amunt.
Vaja, doncs, paciència. Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. La Guàrdia Civil no ha trobat moviments sospitosos als comptes bancaris de la parella del president espanyol Pedro Sánchez i rebaixa així les acusacions del jutge Peinado contra Begoña Gómez. El PSOE s'han agafat aquest informe de la UCO com un clau roent enmig de l'escàndol per un altre cas, en aquest cas de tràfic d'influències, que esquitja José Luis Rodríguez Zapatero. Confien els socialistes que també podran desmuntar les acusacions contra l'expresident socialista espanyol. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Anem a pams. Primer de tot, què hi diu l'informe de la Guàrdia Civil sobre Begoña Gómez, sobre la dona de Pedro Sánchez?
Doncs els investigadors de la UCO qüestionen els indicis que han dut el jutge Juan Carlos Peinado a deixar la parella del president espanyol a un pas de judici per corrupció. La Guàrdia Civil ha analitzat els moviments bancaris de Begoña Gómez i no han trobat ingressos opacs ni moviments sospitosos. Xifren en 17.000 euros els diners que va facturar a la Universitat Complutense de Madrid, una xifra que troben incompatible amb un enriquiment il·lícit personal. Conclouen també que la càtedra que va codirigir Gómez es va crear seguint els tràmits previstos, tot i que alguns contractes amb patrocinadors es van fer al marge dels procediments habituals. Tan aviat com s'ha conegut l'escrit de la Guàrdia Civil de més de 300 pàgines, el Partit Socialista ha publicat un missatge a les seues xarxes on lamenten 2 anys de persecució i d'assetjament, diuen, per destruir una persona honesta i atacar el govern espanyol. La veritat s'anirà obrint pas, conclouen, no hi ha cas, ha afegit també el ministre Òscar López.
I dèiem, Dani, que el PSOE agafa una mica d'aire perquè en les pròximes hores podem conèixer més detalls de la implicació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en la suposada trama de tràfic d'influències.
Sí, seguim esperant conèixer el sumari del cas que s'ha de notificar a les parts. Allà hi haurà detall dels telèfons intervinguts, dels comptes bancaris, en definitiva, dels indicis que pel jutge de l'Audiència Nacional situen l'expresident espanyol al cim d'una xarxa d'influències on exercia un lideratge no visible però supervisant tot el procés a través del qual el seu soci Julio Martínez va resoldre l'ajuda pública a Plus Ultra, la companyia aèria. Això és el que conclouen els agents de l'AUDEF, la unitat de la Policia Nacional Espanyola que investiga el cas, en un dels dos informes que ja hem conegut els últims dies, segons ha dit avui Rodríguez Zapatero a través del seu portaveu, el comunicador Luis Arroyo, Televisió Espanyola. El cas és un despropòsit i el vincula al seu paper destacat en la campanya electoral del 2023.
Es verdaderamente alucinante y, por supuesto, le atribuye al contexto político el motivo de que esto suceda. Es en 2023, justo cuando el presidente Zapatero empieza de manera muy destacada a defender al gobierno de Sánchez y al Partido Socialista en la campaña electoral, cuando empieza a recibir estos ataques brutales.
Però, segons els investigadors, l'expresident socialista hauria ingressat més de 2 milions d'euros en comissions a través d'una xarxa de societats, entre les quals destaca l'empresa de les seues filles, que, juntament amb Zapatero, serien les principals beneficiàries de la trama, d'acord amb la tesi de l'AUDEF.
Fa dies que llegim o escoltem informacions sobre aquest sumari que encara no coneixem de manera íntegra i segur que en els pròxims dies continuarem pendent d'aquestes informacions. Volem situar qui és qui en aquest suposat entramat de tràfic d'influències amb l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'epicentre, Pilar García. García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, a banda de Zapatero, l'altre actor principal en la trama, segons les investigacions de l'UDEF, és Julio Martínez Martínez, administrador de la xarxa de societats que hauria cobrat les comissions i les hauria desviat a l'estranger. Mà dreta de l'expresident, amic i suposat lloctinent i testaferro de Zapatero.
Com a braços executors de la trama, també hi apareixen María Gertrudis Alcázar i Cristóbal Cano.
Sí, Alcázar, secretària personal de Zapatero, seria la responsable de coordinar els conceptes de les factures que estan sota sospita. I Cano, gestor de l'entorn societari controlat per Julio Martínez Martínez, amb un contacte fluid amb Alcázar.
L'eix de les investigacions és Plus Ultra, amb el màxim accionista de l'aerolínia al capdavant.
És Rodolfo Reyes Rojas, ja investigat als Estats Units per suposat blanqueig de diners. També hi ha el focus Julio Miguel Martínez Sola, president de Plus Ultra, i Roberto Rosselli, que és el conseller delegat de l'aerolínia. Tots haurien tingut un paper actiu a l'hora de buscar contactes per arribar fins a Zapatero.
I si mirem les empreses, Finance Boutique seria el nom de l'estructura empresarial organitzada per rebre els suposats cobraments per aquest tràfic suposat d'influències.
Sí, i aquí apareixen companyies com Analysis Relevante, la principal empresa de la trama, la consultora de Julio Martínez Martínez, que seria l'instrument financer per simular serveis d'assessoria. Segons l'UDEF, la direcció l'exerciria de facto José Luis Rodríguez Zapatero. Una altra empresa, What the Fab, la de les filles de Zapatero, seria un vehicle instrumental per generar facturació i donar cobertura formal a les operacions econòmiques de l'entramat. I Idela Consulenza Estratègica, empresa administrada també per Julio Martínez Martínez, que hauria ingressat la comissió pel rescat de l'aerolínia, 530.000 euros.
Bé, doncs tots aquests detalls que es van coneixent sobre el cas Zapatero no fan moure ni una coma el discurs del PSOE. Els socialistes defensen que no hi ha proves que apuntin a la participació de Zapatero i estan desitjant, diuen, que l'expresident es pugui explicar davant del jutge. Mentrestant, el Partit Popular eleva la pressió al PNB perquè els doni suport en una eventual moció de censura després que el líder dels nacionalistes bascos verbalitzés ahir diumenge que no veu futur a la legislatura més enllà d'aquest any 2026. Tornem a Madrid ara amb Tània Tàpia. Tània, bon dia.
Què tal? Bon dia. Pedro Sánchez ha reprès la seva agenda avui en públic en un acte sobre el clima, en marxar de la sala. En conversa amb periodistes diu que està tranquil. Fora de micròfon, els socialistes reconeixen que s'han mirat amb lup els informes de l'UDEF del cap de setmana i que tots són indicis dèbils. Tot està agafat amb pinces, ens reconeixia una veu del govern de Sánchez. Per això estan desitjant, diuen, que Zapatero s'expliqui el 2 de juny davant del jutge perquè no hi veuen, segons aquestes fonts, cap activitat il·lícita en allò que descriuen els informes. Però el PP veu la via per on fer caure Sánchez. El camí l'ha assenyalat, creuen, el PNB, el seu líder, Héctor Esteban, que ha dit que el govern no pot seguir ja més enllà del 2026. Per això li demanen que passi de les paraules als fets i els ajudi amb la moció de censura. Borja Sémper.
Creemos que el Partido Nacionalista Vasco tiene ahora la oportunidad de ser coherente con lo dicho por su presidente Héctor Esteban.
Unes paraules del PNB que no fan canviar de rumb al govern de Sánchez, que pensa esgotar la legislatura. Jordi Hereu, ministre socialista, Lara Hernández, Sumar.
A nosotros nos toca gobernar, y gobernar con ímpetu, con fuerza.
El gobierno de coalición progresista va a seguir adelante. Tenemos un año por delante.
Mentrestant, la resta de socis esperen amb prudència per veure com avancen els detalls del sumari del cas que s'ha de conèixer en qüestió d'hores.
A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquest cas anomenat cas Zapatero. Ara, però, quan falta un minut per arribar a un quart de tres, anem a la informació internacional, que també ve farcida. Els Estats Units i l'Iran rebaixen les expectatives que hi hagi un pacte imminent per la fi de la guerra. Les dues parts continuen negociant i Donald Trump ha volgut reiterar avui que només hi pot haver un bon acord. En qualsevol cas, però, la possibilitat que el conflicte s'acabi ha fet caure de forma significativa el preu del petroli i ha fet també pujar les borses, Jordi Baró.
No hi ha per ara cap senyal que indiqui que l'acord està a tocar, però les converses avancen. Enmig de la pressió de la línia dura del seu partit i en un moment de popularitat baixa, Trump ha volgut insistir que no es precipitarà a un mal acord. Defensava la mateixa idea el seu secretari d'Estat, Marco Rubio.
El president no tancarà un mal acord. Simplement no ho farà. Ningú ha fet més i ningú s'ha pres més seriosament l'amenaça d'un Iran nuclear que el president Trump. I, per tant, estic molt segur, i tots hauríem d'estar molt segurs, que o tindrem un bon acord o haurem d'afrontar-ho d'una altra manera. preferiríem tenir un bon acord.
L'acord en discussió implicaria una extensió de l'alto al foc de 60 dies, la reobertura de l'estret d'Hormuz i l'aixecament del bloqueig dels Estats Units als ports iranians i un pla de converses futures sobre el programa nuclear del règim de Teheran. S'ha d'establir si l'Iran es desfarà de l'urani enriquit o l'entregarà i l'aixecament de les sancions i bloqueig de fons iranians per part dels Estats Units. Ismail Baghaei és el portaveu del ministre d'Afers Estrangers iranià.
És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure gairebé un 6% el preu del petroli fins a un mínim de $97 al barril de Brent, el punt més baix de les dues últimes setmanes.
I enmig d'aquestes negociacions per la pau a l'Orient Mitjà, la guerra segueix al Líban. Israel ha fet aquest matí com a mínim 3 morts.
L'exèrcit israelià continua atacant al sud del Líban i ha instat a evacuar 10 localitats més enmig de l'alto al foc oficialment en vigor des de mitjans d'abril. Israel també assegura que un dels seus soldats ha mort en els combats a la zona, que enfronten l'exèrcit israelià amb la milícia xiïta libanesa de Hezbollah. Segons el govern libanès, el balanç de la guerra és ja de 3.100 víctimes mortals. El president del Líban assegura que qualsevol acord de pau ha d'incloure la retirada de les tropes israelianes del sud del país, però Netanyahu sosté que ha de tenir dret a defensar-se en tots els fronts, inclòs el Líban, i dos dels seus ministres li han demanat que intensifiqui la guerra.
Mentrestant, Rússia i Ucraïna intercanvien atacs sense treva. Avui mateix, dues persones han mort a cada bàndol. Kyiv intenta recuperar-se del bombardeig d'ahir, un dels més durs contra la capital en els 4 anys que fa que dura la guerra. Mentrestant, el Kremlin ha aprofitat l'atac ucraïnès divendres passat contra una residència d'estudiants al Donbass, en què van morir 21 joves, per acusar el govern de Zelensky de fer crims de guerra. Per això, ha portat els periodistes estrangers al lloc de la tragèdia, en una visita guiada en què no els ha deixat parlar ni amb víctimes ni amb veïns. Starolidis, a la regió de Lugansk. Cristina Solías, bon dia.
Bon dia. En una guerra, tan importants són els fets com el relat que es construeix sobre aquests fets. Després de l'atac, Ucraïna va assegurar que havia colpejat una unitat d'elit de drons i, per demostrar que no va ser així, la diplomàcia russa ha volgut que filméssim la destrucció de la residència estudiantil amb les habitacions tal com les van deixar les víctimes d'entre 18 i 23 anys, sota la runa, la roba, els llibres o els peluixos amb què dormien en el moment de l'atac. Escenes com aquestes, però, les han viscut moltes vegades a Ucraïna en els últims 4 anys. Per això hem preguntat a la comissionada russa pels drets humans, Yana Lantratova, si condemnen amb la mateixa contundència la mort d'infants ucraïnesos.
Nosaltres ara mostrem els fets concrets que podeu veure aquí. Va ser un atac directe contra objectius civils. Al nostre país, si fa atacs, només són contra objectius militars. Els nens no han de morir.
Com que el front està pràcticament estancat, Rússia i Ucraïna han intensificat els atacs a la rereguarda i això provoca que cada vegada hi hagi més víctimes civils. Ara bé, tot i haver-ho demanat de forma insistent als periodistes estrangers, a diferència dels russos, no se'ns ha permès parlar amb els ferits i els seus familiars. Des del Ministeri d'Exterior rus ho justificaven així.
La gent està molt greu i ara no ho veiem possible.
Ha estat un tour en què no hem pogut anar per lliure en cap moment i en què han intentat convertir-nos en part de la propaganda del Kremlin, gravant-nos constantment i pressionant-nos per fer declaracions a la premsa russa. Però en ocasions com aquesta, els fets són tan tràgics que costa d'entendre que s'instrumentalitzi el dolor. Per exemple, demanant a funcionaris que apareguin davant de les càmeres aguantant entre els seus braços les fotos en blanc i negre de les víctimes.
Més coses. El Papa Lleó XIV compara la intel·ligència artificial amb les armes nuclears i demana que es desarmi aquesta tecnologia per impedir que domini la humanitat. És la reflexió que proposa el pontífex en la seva primera encíclica que ha presentat ell mateix aquest migdia, Christian Roldán.
Lleó XIV assegura que la intel·ligència artificial no es pot considerar moralment neutra i reclama que es tracti des d'una perspectiva humanista i no amb lògiques de poder. En un acte públic al Vaticà, el pontífex ha comparat aquesta tecnologia amb l'energia nuclear i ha criticat l'ús que en fan les elites econòmiques.
El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
El papa també adverteix que el control de la IA per part de les grans empreses informàtiques agreuja l'escletxa digital entre rics i pobres, una preocupació que també comparteix Christopher Ola, fundador de l'empresa d'intel·ligència artificial Anthropic, que també ha assistit a la presentació d'aquest text papal.
El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir-ho. És un problema que no hem resolt. It is an unsolved
problem. El pontífex també exigeix solucions tecnològiques més sostenibles per reduir l'impacte ambiental. En concret, Lleó XIV assenyala que en determinats llocs del món s'utilitza mà d'obra infantil i adolescent en l'extracció de minerals de terres rares necessaris per a la indústria de la intel·ligència artificial.
Atenció també a aquesta informació. Les persones que tenen al·lèrgia alimentària poden superar-la amb immunoteràpia oral. De fet, 9 de cada 10 persones acaben tornant a menjar l'aliment que els provocava reaccions al·lèrgiques. Ho constaten des de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que és pioner en aquesta mena de teràpia. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Primer, què es considera una reacció al·lèrgica greu i en què consisteix aquest tractament amb immunoteràpia oral?
En el cas de les persones que són al·lèrgiques a certs aliments, com l'ou, la llet, els fruits secs o certes fruites, entre molts d'altres, quan entren en contacte amb aquests aliments, el seu sistema immunitari actua com si fos un paràsit de manera exagerada. La reacció pot ser lleu, com picor o inflamació a la boca, mal de panxa, o molt més greu, com ofec i fins i tot un xoc anafilàctic amb una fallida de tot el sistema cardiovascular que pot ser mortal. La immunoteràpia oral el que pretén és evitar que això passi. Ho explica la doctora Paula Galván, que és al·lergòloga de Vall d'Hebron.
En un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
El tractament es fa un cop a la setmana a l'hospital, durant 4 o 6 mesos. Un cop a casa el pacient, cada dia ha de menjar, ha de prendre aquella dosi d'aliment que tolera durant uns quants anys. És el cas de la Laura Vicenç. Ara és metge de Vall d'Hebron, ha fet la immunoteràpia oral amb bou. Explica que el que més condiciona el tractament són els anomenats cofactors, és a dir, aspectes que condicionen en quins moments és important que mengi ou per evitar una reacció al·lèrgica.
Fan que sigui més probable que facis la reacció. Per exemple, tenir la menstruació, molt estrès, la falta de son, fer exercici físic.
Els nens són molt més receptius a la immunoteràpia oral i arriben a curar-se l'al·lèrgia.
El brot d'Ebola a l'Àfrica segueix actiu. Avui s'han confirmat 2 nous casos a Uganda. En total ja hi ha uns 900 contagis i 220 morts, possiblement a causa d'aquesta febre hemorràgica. La majoria a la República Democràtica del Congo, on hi ha el focus.
Aquests 2 nous casos confirmats a Uganda són membres del personal mèdic ugandès d'una clínica privada de Kampala, a la capital, i segons les autoritats ja estan aïllats en un hospital. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, assegura que la violència que es viu al Congo està obligant a la gent a fugir, inclosos treballadors sanitaris i humanitaris, cosa que dificulta greument els esforços per ampliar el rastreig de contactes de l'Ebola i identificar les infeccions amb prou antelació per contenir-les. El brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig a la regió congolesa d'Ituri. La causa del virus Budimbugyo, contra el qual actualment no hi ha vacuna ni tampoc tractament específic, té una taxa de mortalitat de fins al 50%. L'Ebola ha matat més de 15.000 persones a l'Àfrica durant els darrers 50 anys, amb taxes de mortalitat que oscil·len entre el 25 i el 90%, segons l'OMS.
D'aquí a 7 minuts seran 2:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica.
20 anys construint junts. Obramat.
El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Ja som 11 milions dels socis del...
Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
Sí, com el 20% en tots els olis d'oliva verge extra. Bescanviable en un cupó...
que et dona per molt, només el 25 de maig.
Si
compra-bé estan a Carrefour.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat.enviu.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
Ostres.
Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
Catalunya migdia. Aquí a 5 minuts seran 2 quarts. La compravenda de blocs de pisos sencers s'ha reduït un 31% l'últim any a Barcelona. L'Ajuntament ho atribueix al fet que la normativa actual desincentiva l'especulació, Mireia Sala.
L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge indica que el 2025 es van fer 149 operacions de compravenda d'edificis sencers, mentre que l'any anterior n'hi va haver 217. Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, considera que els fons voltor ja no els interessa invertir a Barcelona.
El número d'operacions que han entrat a la ciutat de Barcelona per tanteig i retracte, és a dir, compraventa d'edificis sencers, doncs ha baixat un 31% a la ciutat de Barcelona en un sol any. És a dir, que l'activitat inversora, diguem, o especulativa per fer co-livings i tal i tot això, doncs es troba fortament desincentivada.
L'estudi també afirma que amb la regulació dels lloguers que es va fer al març del 2024, el preu ha baixat 32 euros mensuals de mitjana, prop d'un 3%. Per calcular-ho s'utilitzen les dades oficials de fiances de l'Incasòl. Amb les mateixes dades, però, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha calculat que en un any el metre quadrat s'ha encarit més d'un 7%. La diferència en les dades s'explica perquè es lloguen pisos més petits, de menys metres quadrats.
I mentrestant, si mireu al vostre voltant en el dia a dia, potser veieu voreres aixecades, carrers tallats, soroll, pols, obrers... A un any per les eleccions municipals s'han multiplicat les obres públiques dels ajuntaments, pràcticament de tots. De fet, fins al 70% de les obres que encarreguen els consistoris s'acumulen els 2 últims anys de mandat, segons les dades de la Cambra de Contractistes d'Obres, Pilar.
Sí, l'increment de la licitació a la segona meitat del mandat es nota, sobretot en ajuntaments on ha canviat el partit que governa, segons el president de la Cambra, Lluís Moreno.
Aleshores és més acusat això, és a dir, els 2 anys primers el nou govern primer ha de fiscalitzar l'acció del govern anterior, després ha de veure de quin pressupost disposa i quina planificació ha de fer o ha de canviar per anar a atendir doncs, els seus programes electorals. I fins que no ho licita poden passar aquests 2 anys inicials.
Però també passa que alguns alcaldes s'han adormit i després tots són presses per tenir les obres acabades abans de tornar a passar per les urnes.
A l'últim any diuen, ostres, tot el que havia promès està a la meitat fet, hem d'accelerar i aleshores es posen nerviosos. Els últims 6 mesos als alcaldes no els agrada que hi hagin obres que posin més incòmodos als ciutadans, no? I per això hi ha l'anticipació aquesta perquè es puguin acabar mesos abans.
La inversió municipal va començar a agafar embranzida el segon semestre de l'any passat i aquest any, doncs, es preveu un repunt.
El govern aprovarà demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals al curs que ve. Això són entre docents, personal d'atenció educativa o administratius, segons que ha publicat l'Agència Catalana de Notícies i ha confirmat Catalunya Ràdio. Aquest augment de recursos s'aprova en paral·lel a la represa de les negociacions entre el departament i els sindicats per arribar a un consens que permeti desconvocar les protestes. De moment, però, dimecres es manté convocada una nova vaga a tot Catalunya, Sara Canyeté.
Sí, d'aquests prop de 1.800 professionals es distribueixen en 3 blocs. Al gruix, 1.068 són docents, uns 500 són professionals d'atenció educativa i 272 personal d'administració i serveis. Entre aquest bloc majoritari, aquests 1.068 mestres i professors, 400 són per reforçar l'escola inclusiva i 400 per formació professional. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que l'objectiu és millorar l'atenció a la diversitat, reduir les ràtios i la burocràcia als centres.
Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
La incorporació d'aquests prop de 1.800 professionals al curs que ve forma part del desplegament de l'acord signat amb dos dels sindicats, UGT i Comissions Obreres, i suposa una inversió de 93 milions i mig d'euros, però queda molt lluny dels 6.400 professionals més que els sindicats contraris a l'acord reclamen per al curs que ve.
Europa activa alertes a França, al Regne Unit, a Portugal i en altres països pels efectes que les altes temperatures d'aquests dies tenen a la salut de la gent i al risc d'incendis. Aquí la calorada ja ens ha portat nits tropicals i si es compleixen les previsions encetarem el mes de juny amb temperatures per sobre de la mitjana perquè els termòmetres continuaran pujant, Montse Poblet.
A França hi ha 18 departaments, inclòs París, en alerta taronja per unes temperatures que en alguns indrets poden superar els 35 graus. A Anglaterra avui es podrien batre rècords de temperatura a diferents regions del país i a Portugal el risc d'incendis és molt elevat pel mateix motiu. Aquí les altes temperatures ja ens han dut les primeres nits tropicals amb els termòmetres per sobre dels 20 graus a Barcelona i a Sitges. En la presentació del Pla Social pel Clima, la ministra Sara Agensen no ha dubtat atribuir aquest avançament de l'estiu al canvi climàtic.
El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal, prácticamente en toda España.
La calorada que estem patint s'explica per una invasió d'aire càlid provinent del nord d'Àfrica, a la qual se sumen moltes hores d'insolació i la falta de fenòmens com la pluja que podrien refrescar l'ambient. Esther Batalla, de l'equip de pronòstic i vigilància del Meteocat, no veu cap senyal de millora a curt termini.
La setmana vinent, que comença juny, estem comptant també amb la mitjana doncs, de tot el mes i la primera setmana ja està per sobre. Marquen els models valors d'entorn de 38 graus o més acostant-se als 40.
Aquesta pujada de temperatures que ens situa abans d'hora ple estiu afecta pràcticament tota la península.
Doncs un efecte de la calor és que ha accelerat la collita del cereal a les comarques de Ponent. A municipis com Alfés, el Segrià, les màquines ja seguen l'ordi sembrat en camps de secà. Lleida, Estela Bussoms, aquest és un cultiu sensible a les altes temperatures. Hi ha hagut afectació?
Doncs en aquests cereals més primerencs sembla que no, que la calor de l'abril no l'ha afectat. De moment parlem de rendiments similars als de l'any passat, uns 4.500 quilos per hectàrea. Ho explica el gerent de la cooperativa d'Alfés, Josep Ignasi Molló.
Lo que feia patir que les calors de l'abril no haguessin afectat a la qualitat, però el que ens ha entrat fins ara surt bé de quantitat i bé de qualitat.
Ara bé, en aquelles finques que s'assegaran més tard, les temperatures disparades d'aquests últims dies sí que poden afectar la collita, segons ha dit aquesta emissora el responsable del sector d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla.
Les últimes temperatures d'estos 3 o 4 dies estan fent baixar els quilos cada dia, perquè fa massa calor per l'època que estem.
D'altra banda, la campanya arrenca amb preus també semblants als de l'any passat, uns 200 euros la tona, però la diferència és que els costos de produir cereal s'han multiplicat arran de la guerra al Pròxim Orient. Per això Caudevilla pronostica que els números finals no seran bons.
Perdran en extensius entre 400 i 600 euros per hectàrea segurs al cultiu d'hivern.
Unió de Pagesos xifra l'increment de costos en un 70%.
I els usuaris de les rodalies de l'R11 entre Portbou, Girona i Barcelona impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que funcioni més bé. Girona, Laia Claret.
Han començat a recollir signatures a través de la plataforma change.org per demanar que els bitllets de tren de rodalies regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts. La iniciativa la promou la plataforma Genia Prou. Carme Rosselló n'és la portaveu.
El que volem és que continuï sent gratuït fins que realment funcioni de veritat, perquè no funciona. No funciona.
I és que els usuaris n'estan farts.
Dona un servei que seria millorable, però de fet és un, bueno, és un servei imprescindible, nosaltres l'agafem molt.
Perquè volen que fem servir el transport públic i la veritat que és inviable, perquè o vas amb molt de temps o no arribes enlloc.
Just el dia 9 de maig es va acabar la gratuïtat de més de 3 mesos del servei de rodalies. En aquell moment algunes plataformes ja van posar el crit al cel.
Passen 3 minuts a 2 quarts, una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Ei, ¿eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
De dilluns a dijous a les 8 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
Oh, fixa't com sona.
Catalunya migdia.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de la Unia.
No, ja ho sé.
Que és,
que jo no
estic dient que tots els pobres siguin delinqüents.
La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si és que cantes somrient sempre.
Amb Ricard Ostrell.
Em van passant coses.
Sí.
Catalunya migdia.
Passant 5 minuts a 2 quarts... Atenció a aquesta notícia. Recuperen 300 caixes de material arqueològic procedent d'excavacions fetes a Tarragona i en municipis de l'entorn. El material, entre el qual hi ha un miler de monedes de la Guerra del Francès, era a casa d'un arqueòleg que havia treballat en els diferents jaciments. Tarragona, Clara Chavarría.
La investigació de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra va començar a rebre l'alerta que en un bar de Torredembarra hi havia penjada una placa de ceràmica provinent de l'edifici històric de Cala Gapitu, de Tarragona. L'establiment és propietat d'un arqueòleg. El caporal de la Guàrdia Urbana, David Font, relata com es va recuperar el material, part del qual estava dipositat al jardí de casa d'aquest arqueòleg.
A partir d'aquí vam anar allà, vam fer la intervenció. El propietari d'aquest bar, l'arqueòleg, ens va dir que el jardí de casa seva tenia més material que no havia lliurat o que no li havien recepcionat. Se li va fer l'oferiment de que fes el lliurament voluntari per tal de poder-ho donar a l'administració i va ser quan van començar a sortir peces d'aquestes més rellevants.
L'home va acumular al llarg dels anys unes 300 caixes de material que li calia per redactar les memòries de les excavacions. Tot plegat ho havia d'entregar a la Generalitat, però no es va arribar a lliurar mai. De fet, de les 400 excavacions que va fer, només va lliurar 200 de les memòries que li pertocava fer. Entre el material, una àmfora i epigrafies romanes o un miler de monedes de coure que van ser encunyades a Tarragona l'any 1811, durant el setge de la Guerra del Francès. L'arqueòleg està investigat com a presumpte autor dels delictes d'apropiació indeguda i un de danys al patrimoni històric.
Vaja, una història que podia protagonitzar algunes de les estrenes que tenim aquesta setmana a les plataformes. Cosmonautes, nens abandonats i pilots a les estrenes de la setmana a les plataformes de streaming. Un menú que encapçala el detectiu aranya de Spider-Noir, Òscar Callau.
Sí, Nicolas Cage protagonitza els 8 capítols d'aquesta sèrie d'Amazon Prime que transporta els poders aràcnids de Spider-Man a la Nova York dels anys 30. El superheroi de la Marvel es presenta aquí com un detectiu privat que lluita contra els gànsters en un ambient clàssic del cinema negre. S'estrena dimecres. També Crònica Negra, Abandonados, la minissèrie documental de Carles Porta que ha arribat divendres a Disney Plus sobre el cas de 3 nens que l'any 84 van aparèixer abandonats a l'estació de França. 4 dècades després, els germans Moral volen resoldre l'enigma del seu abandó.
Get dressed.
I Apple TV estrena dissabte Ciudad de las Estrellas, una sèrie nord-americana sobre una carrera espacial alternativa en què els soviètics són els primers a arribar a la Lluna. I John Travolta debuta com a director amb Ven a volar conmigo, una pel·lícula d'Apple TV sobre el primer vol que va desfermar la seva passió per l'aviació.
I ara, una mica de menjar. Perquè l'Acadèmia Catalana de Gastronomia ho té tot a punt per la gala de la setmana que ve en què premiaran els millors xefs del país, Òscar.
Sí, el nou president de l'entitat, Joan Font, ens ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que vol potenciar tant la cuina innovadora com la tradicional i apostar per l'educació nutricional.
Nosaltres anem a la coexistència. Donàvem el Premi Nacional de Gastronomia i l'any 24 prenem la decisió de desdoblar-lo en 2. Premi Nacional de Gastronomia Cuina Tradicional i Premi Nacional de Gastronomia d'Autor. Perquè tan important és una cosa com una altra. A mi m'entusiasmen les dues, però jo no veig que siguin excloents.
Font, que arriba a la presidència de l'Acadèmia després de la mort de Carles Vilarrubí al desembre, també s'ha proposat fer més visible el lideratge gastronòmic de Catalunya, potenciant la gala dels Premis de l'Acadèmia, que aquest any es farà el 3 de juny al Palau de Pedralbes a Barcelona.
I una cosa més abans dels esports. L'esperat videojoc de James Bond, 007 First Light, que es publica aquest dimecres, s'ha cuinat a Barcelona. La seu a la capital catalana de l'estudi danès IO Interactive ha coordinat el desenvolupament del joc d'acció que reimagina els orígens de l'espia més famós del món, Montse Mas.
L'estudi de Barcelona, on treballen una vuitantena de persones, ha liderat bona part d'aquest projecte internacional. El seu dissenyador principal, Eduard López, ha declarat a l'ACN que el videojoc arriba en un bon moment.
Fa 15 o 16 anys que no surt cap joc de James Bond gran. Ja fa un quant temps que no surt cap pel·lícula. Llavors crec que ara és un bon moment per poder gaudir d'aquesta història de Bond. Aquí tenim el director tècnic del projecte. És un català. Tenim el lead de render. Tenim el líder de motor. La responsabilitat és realment molt alta.
Els jugadors es posaran a la pell d'un Bond rebel i inexpert de 26 anys inspirat en l'actor irlandès Patrick Gibson en una aventura que barreja tots els elements.
Viurem drama, viurem romans, tindrem conducció, tindrem les andròmines, no, els gadgets que fa servir. Hem fet un James Bond que encara no és l'agent 007. Jo estava treballant en combat i tot el que feia en combat estàvem pensant, ui, això és Bondi o no és Bondi?
007 First Light s'estrena a les principals plataformes i s'espera que aviat inclogui la versió en català.
Catalunya migdia.
D'aquí a 20 minuts seran les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
9 catalans jugaran al Mundial de Futbol.
Avui Espanya ha fet oficial la llista de convocats amb aquests 9 catalans, 8 del Barça i cap del Madrid. La repassem. De juny comença el Mundial de Futbol. Ho farà, com dèiem, amb 9 catalans que jugaran amb la selecció espanyola. I entre aquests 9 destaca la presència d'Eric García, que ha estat una de les grans incògnites fins a última hora. Marcos García.
Sí, Eric ha estat un dels grans protagonistes avui, aquest migdia, roda de premsa a Madrid de Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol que ha anunciat l'equip estatal pel Mundial. No va al Mundial el matalasset Lenormand, tampoc el madridista Hausen, i en canvi entren a l'eix de la defensa Eric i el matalasset Marc Pubill. De la Fuente ha destacat la polivalència i també el rendiment d'Eric aquesta temporada.
Eric García ha estado conmigo en la sub-19, en la sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Conozco a Eric, sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Llega a este grupo, que es uno más de este grupo, por circunstancias durante estos últimos tiempos no ha estado, porque pensábamos que otros jugadores estaban en el mejor momento, encajaban mejor en el planteamiento que teníamos, y Eric es uno más de los nuestros.
Luis de la Fuente ha fet oficial aquesta llista. 26 jugadors en total per al Mundial, amb 4 catalans, a banda dels jugadors del Barça, que ara el repassarem. David Raya, de l'Arsenal, Pubill, de l'Atlètic de Madrid, Víctor Muñoz, de l'Osasuna i Marc Cucurella, del Chelsea. El Barça, l'equip que porta més jugadors, amb 8, Joan García, Eric García, Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran i Lamine Yamal.
I de Lamine Yamal i el seu estat físic n'ha parlat avui el seleccionador espanyol.
Doncs sí, a Luis de la Fuente li han preguntat diverses vegades pels lesionats i especialment per Lamine i la seva recuperació. Diu que tots els lesionats fan el seguiment que també s'està fent a Lamine, és a dir, que estan permanentment monitoritzats, diu de la Fuente, i en el cas de Lamine, diu que tots els jugadors estaran disponibles per al primer partit del Mundial o a tot estirar pel segon, però alerta, diu el seleccionador espanyol que el Mundial és el moment d'arriscar.
Estamos hablando del campeonato del mundo. No se arriesgará en la medida que no se pueda arriesgar, pero si hay que arriesgar, los futbolistas quieren arriesgar en un campeonato del mundo. Habrá que jugar cuando puedas jugar, pero si hay que correr algún riesgo, habrá que correrlo, porque esto es un campeonato del mundo y nos estamos jugando un título en un mundial y pasa por ganar todos los partidos. Dicho esto, van a llegar bien al primer partido y si no juegan no será porque no están bien, serán porque creo que no tienen que jugar.
Entre els noms protagonistes d'avui a Madrid també ha estat, i ho és a la llista, Gavi, el jugador del Barça, d'aquí el seleccionador destaca el capital humà i també el talent futbolístic. Així ha celebrat Gavi que va al Mundial.
Oh!
Aquesta és una celebració que hem pogut veure a l'Instagram de Lamine Yamal, sí, que s'està fent molt i molt viral. A la llista de la selecció espanyola per al Mundial no hi ha cap jugador al Madrid. És tota una novetat. Per cert, De La Fuente també ha donat una altra llista. És una llista amb 9 futbolistes, 9 jugadors, ha dit, de suport, que reforçaran l'equip espanyol en els entrenaments abans de marxar, és a dir, previs al Mundial. En aquesta llista de suport hi ha el blaugrana Marc Bernal i també el català de la Real, Sergio Gómez. La concentració de la selecció espanyola arrenca dissabte, aquest dia 30, a les 5 de la tarda. El Mundial es disputarà de l'11 de juny al 19 de juliol entre Estats Units, Mèxic i el Canadà.
La ressaca de les celebracions que vam veure ahir del Barça després de guanyar la Champions d'Oslo amb tota l'afició a Barcelona. Ara, jornada de descans avui, amb totes les mirades posades, Ruth Vilà, en Alexia Putellas i el seu futur.
Alexia, que ha estat nomenada per la UEFA millor jugadora de la temporada de la Champions, ha exercit de capitana després d'aquesta final també fora del camp. A la celebració privada a Oslo, amb un discurs en què va destacar el relleu generacional que està experimentant l'equip, amb la sensació que el futur està en bones mans. I en la festa amb l'afició i a Montjuïc, on va viure amb emoció els crits d'Alexia Queda't, que van repetir els milers de persones que eren en aquesta celebració. La migcampista de Mollet va ballar eufòrica al costat del president electe Joan Laporta, però no va anunciar si continuarà el Barça la temporada que ve.
Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
Al Barça encara li queden 2 partits de Lliga. Dimecres serà l'últim de la temporada del Johan Cruyff contra la Real Societat, un partit que servirà de comiat de l'afició a jugadores com Ona Batlle o Mapi León, que acaben contracte i no seguiran al Barça. Veurem si aquest també és el partit de comiat d'Alexia Putellas.
Manchester, ahir Pep Guardiola es va acomiadar dels seguidors del City entre aplaudiments. Perquè Guardiola va posar fi a 10 anys al capdavant del Manchester City.
Guardiola deixa el City havent aconseguit 20 títols, entre els quals destaquen, sens dubte, 6 Premiers i una Champions League. El desempador estava així d'emocionat sobre la gespa de l'Etihad.
It had been the huge honor to represent...
Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt.
I love you so much.
Aquesta tarda rua pels carrers de Manchester per acomiadar Guardiola, també Stones, també Bernardo Silva. El City, per cert, ha ampliat aquesta rua al seu equip femení i també a tot el futbol base. A Anglaterra, darrera jornada de la Premier, es va confirmar que baixa el West Ham i, en canvi, el Tottenham s'ha salvat in extremis.
Una altra festa que hem vist a les últimes hores ha estat la del Como italià. Després de classificar-se per jugar a la Champions, ha entrenat el Como per l'exblaugrana Cesc Fàbregas, jugarà per primera vegada a Europa, a Montserrat.
Una població de 83.000 habitants en 37 quilòmetres quadrats al nord de Milà, a prop de Suïssa, envoltada pel llac Como, coneguda com a lloc d'estiueig de molts famosos. I un estadi, el Giuseppe Sinaglia, de només 13.000 espectadors a la vora del llac. En aquest escenari idíl·lic, el tècnic d'Arenys de Mar, Cesc Fàbregas, ha fet història classificant el Como, un equip que fa 7 anys era a la quarta divisió, per a la Champions. El Como ha acabat quart a la Lliga Italiana gràcies al triomf ahir 1-4 al camp del Cremonese, mentre que el Milan va ensopegar amb el Càller 1-2 i s'ha quedat a un punt. Cesc es mostrava orgullós.
Una gran emoció, questo.
Sento una emoció molt gran. Hem aconseguit una cosa molt important. Ara som molt feliços, però potser fins demà no serem conscients que realment som a la Champions amb el Como i jugant amb jovenets. És molt important per a la història del Como, per a la ciutat.
Per la ciutat.
El 2022 va arribar Fàbregas com a jugador i es va quedar com a entrenador. Sent assistent, el Como va aconseguir l'ascens a la Sèrie A i l'any passat, ja com a primer tècnic, va assegurar-ne la permanència. L'arribada dels milionaris indonesis, els germans Hartono, ha suposat una injecció econòmica important per al Como. El mateix Cesc i fins i tot Thierry Henry en són accionistes minoritaris. A l'equip també hi ha els exblaugranes Sergi, Roberto i Àlex Valle i altres coneguts de la Lliga Espanyola, com Morales, Morata, Nico Paz o Alberto Moreno, eufòrics els jugadors i tècnics del Como, i vestien una divertida samarreta on s'hi podia llegir una pregunta. ¿Cómo si dice Champions?
I no es fan per tantes festes a Girona. Després del descens de dissabte, tant l'equip com la directiva comencen a assimilar la nova situació que inevitablement generarà canvis importants. Eduard Solà.
Un descens inesperat i dolorós, que si no hi ha res de nou sembla que acabarà amb un canvi de cicle. Michel acaba contracte i va acabar molt tocat després del partit, tot i que no va voler confirmar quin seria el seu futur. Tampoc el president del Figeli, que dissabte a la nit va dir que s'haurien de prendre decisions doloroses. De moment és l'únic del club que ha parlat. Després de 4 temporades a primera, el Girona tornarà a jugar a segona categoria després que només ha pogut sumar 4 dels últims 24 punts en joc i han encadenat 8 jornades sense guanyar. El Girona ha acabat penúltim amb 41 punts i en els pròxims dies s'han de resoldre totes les incògnites de futur. El director esportiu Quique Cárcel sí que té contracte fins al 2027. El que està més clar és que hi haurà molts canvis a la plantilla, tot i que dels que han jugat aquesta segona volta n'hi ha 16 que tenen contracte en vigor. Ahir diversos jugadors de la plantilla van fer publicacions a les xarxes socials lamentant el descens i desitjant el retorn de l'equip a primera. Entre els més destacats, per exemple, els dos capitans, Estuani i Arnau, en el cas del davanter uruguaià, que ha acabat marcant 2 dels 3 últims gols de l'equip, parlant en passat d'orgull, diu, d'haver vestit aquests colors amb tot el que tenia. On sembla que no hi haurà canvis és a la propietat.
Sentiu, són les celebracions de l'afició i els jugadors del Depor, el Depor entrenat pel català Antonio Hidalgo, després d'aconseguir l'ascens a primera divisió. Una situació que contrasta totalment amb el descens un clàssic de la Lliga Espanyola, com és el Saragossa, la primera ref. És, doncs, la cara i la creu del futbol en aquest final de temporada, Montse.
Amb un triomf 0-2 sobre el Valladolid, el Deportivo va certificar i el retorn a primera la penúltima jornada de la segona divisió. El camí pel desert del Deportivo ha estat de 8 anys, 2 d'ells a primera ref. Un dels artífecs de l'ascens és el jove davanter camerunès Nsongo Bill, de 21 anys, que en 3 mesos ha passat de ser un recurs d'emergència procedent del filial a ser titular indiscutible amb el Depor i firmar un doplet ahir a Valladolid. La festa dels gallecs ha començat a matinada a l'esplanada de l'estadi de Riazor i continuarà aquesta tarda. Per la seva banda, el Saragossa consuma la tragèdia i s'acomiada del futbol professional. Un empat a un al camp de les Palmes ha estat insuficient per evitar el descens a primera ref dels aragonesos. En un comunicat, el Saragossa assegura que és el pitjor moment en la història del club, però també que tornaran més forts.
9 minuts i les 3 de la tarda. Farem ara una pausa i després... L'Olympiacos es carrega el Madrid a la final de l'Eurolliga.
Catalunya migdia.
Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. 3 dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya, tuya.
Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
Van descobrir que era un superdotat.
De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme.
portava molta tensió emocional, nit sense dormir. Lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
El petit paó, nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I en bàsquet, aquest migdia l'Uni Girona ha fet oficial que l'alè lituana Justy Jocity no seguirà la pròxima temporada a l'equip. A la competició masculina, ho dèiem abans de la pausa, cap de setmana de final de l'Eurolliga, amb victòria de l'Olympiacos, Ernest Macià per davant del Madrid, i a més, penúltima jornada sí. de la CB també.
A veure, aquesta Eurolliga va portar polèmica, la va guanyar l'Olympiacos, la va guanyar davant d'un bon Madrid que tenia baixes a la posició de pivot, es van reclamar dues faltes des de Madrid, una de les quals sí que era molt, molt discutible, i tot i així el Madrid va tenir un triple per empatar, però bé, finalment la victòria 13 anys després és per aquest Olympiacos merescuda, perquè a més ha sigut el millor equip de la fase regular, i recordem, en Barzokas, extècnic del Barça fa 9 anys, i doncs en Bezenkov, que va estar 3 temporades al Barça, doncs com a un dels jugadors més destacats dels últims anys des que va tornar de l'NBA. Sobre la Lliga CB, penúltima jornada, pràcticament tot venut, menys pel Barça i el Joventut. El Barça encara podria ser segon i la penya encara podria ser cinquena o quarta, tot i que no depenen en cap dels dos casos de si mateixos. Demà la penya té un partit ajornat, hauria de guanyar els dos partits i esperar alguna ensopegada. De la resta d'equips catalans, el que crida més l'atenció, Manresa i Girona i Lleida mantenen pràcticament totes les posicions, és l'Andorra, un equip adscrit a la Federació Catalana que ahir va guanyar a la pista del Lleida, que ha sortit del descens després de 2 mesos, però que no ho té fàcil per quedar-se perquè hauria de guanyar el Barça divendres. O bé, esperar que el Saragossa perdi els dos partits que li queden per no baixar.
En hoquei patins, el Pons Lleida ha quedat eliminat davant del Liceu de la Corunya en l'única sèrie de quarts de final, que ja s'ha resolt, i Isaac Vilalta, les altres tres es decidiran el tercer i definitiu partit.
Doncs sí, en efecte, aquest cap de setmana s'han jugat els segons partits de les eliminatòries de quarts amb victòries locals del Noia contra el Barça, del Voltregà contra l'Igualada i del Reus contra el Calafell. Aquestes tres eliminatòries estan ara empatades. Només s'ha resolt la classificació del Liceo després de guanyar la pista del Pons Lleida en el que va ser l'últim partit del capità llistat, Sergi Duc, que ara retira.
Estimo aquest club amb bogeria, ho donaria tot un altre cop amb tot el que he fet. No me n'arrepenteixo de res, sinó que tornaria a fer mil i una vegades totes les decisions que he pres i tot com he actuat durant tota la meva carrera esportiva. Ara toca fer un pas al costat i descansar tranquil, que tota la feina durant aquests anys ha estat molt i molt dura.
També han començat el play-off per al títol de l'hoquei Lliga femenina directament amb les semifinals. Els primers partits de les sèries, Vilassana 5, Palau 1 i Fraga 0, Gijón 1.
En motor, la victòria de Kimi Antonelli al Gran Premi del Canadà de Fórmula 1, la quarta consecutiva per al pilot italià, fa que el pilot de Mercedes ampliï la distància a la general del Mundial. Ara té 43 punts sobre el seu company d'equip, George Russell. Però aquesta no ha estat, Marta García, l'única prova de motor disputada aquest cap de setmana.
En enduro, el Gran Premi finlandès de Vierumäki, la tercera prova del Mundial, disputada durant tot el cap de setmana, acaben taules en la lluita pel títol mundial. Josep García ha guanyat en les dues categories en què competeix. Ja això fa que mantinga els mateixos 11 punts que tenien la general d'Enduro GP sobre l'italià Andrea Verona. El de Súria obté, a més, la sisena victòria en Enduro 1 i se col·loca amb 29 punts per damunt del també italià Morgan Lesiardo.
Ha sigut, diria jo, un dia encara millor que ahir de pilotatge, perquè tot i patir 3 caigudes, una d'elles bastant gran, endur-me la victòria i avui Enduro GP i Enduro 1, doncs, increïble. Marxem aquí líders d'Enduro GP i Enduro 1, així que supercontents i ara cap a Portugal.
Doncs esta prova de Portugal d'un calendari de 7 se disputarà mitjans de juny. I a més, avui arranca l'Aia el Rally 40 de l'Argentina, la tercera prova del Mundial de Rally Ride, i participen alguns dels dakarians catalans habituals, com Nani Roma, Dani Oliveras com a copilot de Carlos Sainz o Edgar Canet, este últim en motos, entre d'altres. Després del shakedown d'ahir, avui se disputa la primera etapa, són 340 quilòmetres d'especial, més 171 d'enllaç. En total, els pilots hauran d'afrontar poc més de 3.000 quilòmetres en terrenys força variats.
I no deixem el motor perquè el personatge del cap de setmana també va sobre un monoplaça.
Here comes Rosenquist, Malukas Tefeyev, who has it? Over the line, who's it gonna be?
Els suec Felix Rosenqvist ha guanyat les 500 milles d'Indianàpolis, Marcos.
Després de ser nomenat rookie de l'any a l'IndyCar l'any 2019, ara li arriba aquest èxit de prestigi. Aquest suec té 34 anys. Va començar la seva carrera a Àsia guanyant la fórmula Renault 2.0 l'any 2008. Un any després va guanyar la mateixa competició al seu país. Ha competit també a la Fórmula 3, a la DTM, que és el campionat alemany, per arribar finalment i ja el 2019 com a membre de l'equip Chip Ganassi Racing a la IndyCar al campionat dels Estats Units de monoplaces. Aquella mateixa temporada, l'any 19, va aconseguir el títol de rookie de l'any. Va acabar sisè a la general del campionat. Les 500 milles d'Indianàpolis són, com saps, una de les curses de referència a la IndyCar, una de les més mítiques. A qui no li ha anat així de bé és el de casa nostra, l'Àlex Palou, el de Sant Antoni de Vilamajor, que defensava el títol i sortia a la pole, va acabar finalment setè.
I amb què més acabem, Marta?
Doncs mira, amb l'NBA, el Sant Antonio Spurs han superat els Oklahoma City Thunder per 103-82 i la final d'esta conferència Oest queda ara mateix empatada a 2. I qui ja pot classificar-se per a la final esta pròxima matinada seran els New York Knicks, que poden convertir-se en els primers finalistes si guanyen els Cleveland Cavaliers en la conferència Est, ja que esta classificació està dominada per ells per 3-0. Recordem que les finals de conferència se juguen a 7 partits.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. Més esports a les 7 amb el Tot Costa, i ara nosaltres seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.